Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Hola, molt bon dia, amics de la veu de l'abast. Com cada segon diumenge de mes, una petita dosi de ciència a l'abast de tothom. Qui no ha sentit moltes vegades aquestes piles ja no funcionen, s'han acabat molt aviat, l'ordinador va molt lent, la bateria no deu carregar prou, el mòbil li costa rebre el senyal, deu ser problema de la bateria, aquesta bombeta s'ha fos, aquesta rentadora ja comença a fallar, s'hauria de canviar. En canvi a la meva mare li havien durat 30 anys. Abans una nevera, un frigorífic durava 30 anys, ara en duren poc més de 5 o 6. La impressora fa ratlles, ja no escriu com abans, no val la pena reparar-la, s'hauria de canviar. Quan es portaven mitges de niló, el problema eren les carreres, poc duraven i cap a unes de noves. Aquesta tela del sofà s'ha envellit, en posarem una de nova. En fi, abans les coses duraven més, eren per tota la vida, i això ha canviat. El fenomen es coneix com a obsolescència programada. Els fabricants de molts aparells, sobretot dels equips electrònics, els programen, segons diuen, perquè tinguin una durada determinada. Productes amb data de caducitat estan programats per no durar. Aquest és el títol del programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. L'hem titulat doncs, precisament això, programats per no durar. Recordeu que fa un parell d'anys, l'any 2011, es va fer un programa sobre aquesta temàtica. Va ser per TV3 i crec que també per Televisió TV1, que es deia Comprar, llançar, comprar. El documental era de Cosima Danoritzer, que era Alemanya, que és Alemanya Baia, i que era una coproducció de 3 televisions que s'havia rodat durant 3 anys per diverses parts del món. Va ser reconegut aquest programa i premiat com a millor documental en diversos països del món. Doncs en això ens referirem avui, en el programa d'avui. Coneixerem si els equips o els aparells que comprem tenen data de caducitat, estan programats pel propi fabricant o no. Iniciem doncs el programa de Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, parlant de l'obsolescència programada, o més senzill, equips programats per no durar. Produir perquè s'espatlli. Un article que no es fa malbé és una tragèdia pels negocis. Recordem la frase. Un article que no es fa malbé és una tragèdia pels negocis. Aquesta és una frase de manual, de publicitat, però que pertany a l'any 1928. O sigui, que fa 90 anys que ja es tenia clar que no es podien produir coses que no s'espatllessin. Tot està pensat perquè s'espatlli, es trenqui, es faci malbé i s'hagi de tornar a comprar. Si la gent no compra, l'economia no creix. Hem passat de la producció en massa a la crisi. Podríem dir que la producció, diguem, en massa, ve de molt lluny. Es va iniciar aquesta producció després de la Revolució Industrial, cap als anys 1800, i anem cobrint unes quantes etapes, parlem-ne una mica del previ abans de passar en els aparells que estan programats. L'any 1933 es va produir la crisi de Wall Street, als Estats Units, on van arribar a tenir un 25% d'atur. Les cues de gent que anava a comprar es van traduir en cues de gent que anava a sol·licitar feina i a demanar menjar. Com veieu, la història es repeteix. Us sona aquesta música que van superar els Estats Units doncs, ara fa 100 anys, 80-90 anys, vaja. Com veieu, la història es va repetint. Ara ens hi trobem nosaltres ficats al mig d'una monstruosa crisi que ja dura des de l'any 2007, almenys, i això són 6 o 7 anys duríssims. L'administració americana i grans corporacions industrials, després de la crisi, van obligar per llei que els aparells havien de tenir el que es coneix com a obsolescència programada obligatòria. O sigui, s'havia de fabricar per durar un cert període de temps, havien de tenir data de caducitat. Era la primera vegada que aquesta aberració quedava per escrit. La filosofia era simple. Si tots els productes tenien una vida limitada, una data de caducitat, la gent continuaria comprant. Les fàbriques tindrien de fabricar de nou i hi tornaria a haver feina per a tothom. Cal dir que al final aquesta obsolència programada no es va poder posar en pràctica com a llei, però sí que es va anar imposant per motius, diguem-ne, de rentabilitat econòmica. Dèiem que la compra compulsiva va començar als anys 30, podríem dir. Als anys 1950 va tornar a aparèixer el fenomen de produir més, de gastar més, ara en forma de comprar, d'una forma de compra compulsiva que se'n diu. S'ha de comprar el darrer que ha sortit, el més nou, abans que el tinguin els altres. Diguem que hi havia dues postures als anys 50 en el món. La postura europea, el criteri europeu, que era crear un producte robust i que durés per sempre. Alguna frase de cartell deia: si et compres un vestit pel casament, aquest et durarà fins a l'enterrament. Això era una filosofia europea. Però al mateix temps, l'enfoc americà era a l'inrevés. Era crear un consumidor insatisfet amb el producte que havia, diguem, acabat d'adquirir, que el vendria aviat de segona mà i compraria el més nou per tenir una imatge, doncs, diguem-ne, més moderna. Tot plegat, això també se'n diu cicle de vida dels productes. Vivim, doncs, en una societat de consum que aquesta ha de créixer sense límits i que hi contribueixen, podríem dir-ne, tres instruments bàsics. La publicitat, perquè es pugui vendre més, aquesta obsolència programada, aquesta caducitat dels productes, i el crèdit. Sense crèdit tampoc es podria fer. Es crea, diu, un producte nou cada 3 minuts a la Terra. És necessari? Tant. Igualment ens podríem preguntar, hem de demanar un crèdit per les coses que no necessitem? O bé que un aparell vell però que funciona bé l'hem de canviar ja? Són frases que segurament hauria de contestar que no, però a la veritat moltes vegades fem que sí. Un pensador ho va resumir en una sola frase. Diu, qui creu que el creixement il·limitat, és compatible amb un planeta que és molt limitat, o és un boig o és un economista? Alguns exemples del que tractem avui en el programa de Ciència a la base de tothom, d'això de programats per no durar. Les bombetes tenen una durada programada. Abans les bombetes duraven per quasi bé sempre. Ara s'han de canviar molt més sovint. Als anys 1920 es va començar a escurçar la vida dels productes per augmentar les vendes, com hem dit. L'any 1924 es va crear un càrtel, podríem dir un grup d'empreses que manaven, que dirigien el mercat de les altres i que intentaven eliminar la competència fos com fos. I en aquest càrtel hi havia les empreses Philips d'Holanda, Osram d'Alemanya i l'empreseta espanyoles. Era l'objectiu, aquest grup, de produir làmpades incandescents, bombetes, de 1.000 hores de vida útil, només 1.000 hores. Fins llavors en duraven 2.500 hores. Es van fixar fins i tot moltes quantioses pels constructors que no acatessin aquesta, diguem-ne, resolució. L'any 1932 ja havien complert la seva missió, les bombetes duraven 1.000 hores, el que estava previst, i els distribuïdors de bombetes vivien de les que es fonien. Hi ha una desena de patents de bombetes que s'ha comprovat que duren més de 100.000 hores. En plan d'investigació porten entre 60 i 70 anys enceses, però mai no han arribat al mercat, perquè no els hi deixen. Hi ha una famosa bombeta, la bombeta més longeva, més vella que hi ha al món, està al llibre Guinness dels Rècords. Es va descobrir l'any 1972, precisament a les instal·lacions dels bombers de Livermore, un petit municipi americà a prop de Califòrnia. És una bombeta que porta funcionant des de l'any 1901, o sigui, ara ja porta 111 anys funcionant. Esgarrifeu-se, una bombeta que no l'han apagada mai i que porta 111 anys funcionant, des de l'any 1901. El 2001 portava un segle de vida i fins i tot li van celebrar una festa d'aniversari com que fos, doncs, un personatge. Van cantar-li el cumpleaños feliç i un pastís inclòs. És la bombeta del món que fa més temps que funciona. Ja us dic, està a Livermore, un petit poble a prop de Califòrnia. Avui dia s'ha arribat a investigar i a provar bombetes que poden durar ben bé 100.000 hores de funcionament, però com dèiem, no arriben a comercialitzar-se. Els propis descendents de la dinastia Philips, fabricants de bombetes diguem de tota la vida, després de 100 anys de proposar això, programar les bombetes per a una durada determinada, ara acaben de treure al mercat les bombetes LED, que tenen una durada de 25 anys. Diguem que és tot un canvi de paradigma. I ara els surt la idea a un català, concretament Benito Muros, que és enginyer de Còrdoba, però que viu a Catalunya, que juntament amb un altre grup de companys enginyers han fabricat una bombeta per durar tota la vida, tota la vida. La garantia és de 25 anys, però en pot durar més de 100. És un tipus de bombeta que estalvia entre el 70 i el 80% d'energia respecte a altres bombetes, incandescents o de baix consum, i la clau d'aquesta bombeta és treballar a pocs graus de temperatura, no a l'elevada temperatura que tenien les de filament normal fins fa molt poc. Però aquesta bombeta, per tota la vida, no els deixen comercialitzar directament. Les distribuïdores diuen que viuen de les que es fonen i els grans magatzems les volen posar a un preu doble, ja que el no fondes mai, doncs haurien de tenir un preu doble que les altres. Però aquest equip d'enginyers, ja dic, capitanejats per Benito Muros, enginyer de Còrdoba però que viu a Catalunya, s'hi neguen. Diu que han tingut ofertes milionàries per no treure aquesta bombeta al mercat, i és una bombeta que segons ells podria durar ben bé 100 anys. Els enginyers s'hi han negat i ara les comercialitzen a través d'internet al preu de 37 euros. Han creat un moviment que es diu Sense Obsolència Programada, Sense Obsolència Programada, SOP, i que es pot trobar a www.oepelectrics.com, oepelectrics.com. Ara estan treballant en el llançament també d'una nevera, d'un frigorífic, que diu que pot durar més de 60 anys. La filosofia d'aquest Benito Muros, d'haver fabricat la bombeta que dura més, que dura per tota la vida, ell diu que tots els aparells electrònics estan programats per morir. I posem-hi una altra part, un altre exemple en aquesta programació dels aparells perquè no durin. Us recordeu de les mitges de niló? L'any 1940 l'empresa DuPont de Nemours, una empresa multinacional, d'origen americà, una empresa no qualsevol, és l'empresa més gran de química del planeta, de 60.000 empleats a tot el món, entre elles DuPont, doncs ha desenvolupat productes tan corrents com el nilon, el neoprè, el plexiglàs, el tefló, etc. etc. Doncs aquesta empresa va crear una fibra sintètica revolucionària, el niló, això als anys 40. Un producte resistent amb el que no es feien carreres les mitges de les senyores. No obstant, degut a que no es vendrien moltes mitges DuPont, es van donar indicacions perquè es tornessin a dissenyar, però amb fibres més febles, per crear una mitja molt més fràgil, que els fils, diguem, es trenquessin i així les mitges duraven poc, les famoses carreres. Així les mitges de niló, pràcticament irrompibles, es van deixar de fabricar. Ara aquesta empresa, DuPont, ja diem de 60.000 empleats a tot el món, es dedica a desenvolupar materials que presentin alternatives biològiques per productes doncs, que fabrica la indústria química, aquests que són més ecològics. Ja ho han obtingut doncs, molts bons resultats, produint polímers a partir de blat de moro, a partir de midó, que els utilitzen per coses tan corrents com les bosses d'escombraries, que en diem de tipus biodegradable. Tornem d'aquí una mica amb més ciència a la base de tothom, avui amb el programa que hem titulat Programats per no durar. Thank you. Tornem a estar amb tots vosaltres a la veu de Navàs i al programa de ciència de l'abast de tothom que el dediquem als aparells que estan programats per no durar, programats per morir, sobretot els equips electrònics. Hem vist l'exemple de les bombetes que es fonen molt més fàcilment que abans o les mitges de niló quan aquestes es portaven. Ara també els cotxes han sofert la seva competència de les grans companyies per tenir una certa vida programada. Hem de remuntar als anys 20, quan va sortir al mercat el Ford Model T, va ser una revolució. Aquest cotxe de la casa Ford es va veure que era molt rentable, perquè era barat, molt fiable, durava molt temps, però va durar poc, ja que la General Motors, la competència, la Opel, va fer una aposta totalment contrària pel seu nou Chevrolet. El va fer més bonic que el Ford T per vendre més, però la veritat és que durava menys i que era menys fiable. Ford va haver de retirar el seu Ford T l'any 1927. Va ser un cas també d'obsolència programada, de programats per no durar. El model T de la Ford era aclamat a tot el món, es va convertir en el símbol del medi de transport més fiable i més assequible, va generar la necessitat de tenir un cotxe a casa i doncs, de seguida vam veure que s'havia de programar un cotxe que durés menys. Exemples més recents. No ens reparen la impressora. Qui et repara avui dia una impressora? T'aconsellen que en compris una de nova, que et sortirà més barat. Això us hi heu trobat molts de vosaltres. Per a reparar-la, tan sols per fer el diagnòstic del que li passa a la impressora, de seguida te'n cobren 15 o 20 euros i una de nova la pots trobar per 30, de 30 euros en endavant. El consell és que no t'entretinguis a reparar-la, que val més canviar-la. En un cas determinat es va trobar un client, això és veritat, que la impressora va deixar de funcionar. Li van aconsellar que la reemplacés per una droga, que no tenia reparació. Ell, tossut, va esbrinar què podia passar-li a la impressora. Va trobar que contenia una esponja al fons de la impressora on s'acumulava la tinta que sobrava de l'escriptura. Al netejar els capçals de la impressora, que no creu que moltes d'elles ho fan, els xorros de tinta, petits xorros de tinta, queien sobre l'esponja. I després d'un nombre prefixat de xorros de tinta, estava en l'obsolència programada ja, la impressora entenia que hi havia un nivell que ja indicava que estava plena i que havia de deixar de funcionar. L'explicació és que si s'obria la impressora i hi havia un vessader de tinta sobre la taula, la veritat era que la gent el que feia era canviar la impressora. Altres asseguren també que dins de les impressores, o d'algunes impressores, no podem generalitzar amb totes, però algunes pot passar, s'hi col·loca un xip que va comptant, fa un comptatge, que després d'un cert nombre doncs, de còpies es bloqueja l'injector de tinta i la impressora deixa de funcionar. També modernament avui dia les bateries del iPod i de l'iPad duren poc. El 2003 es van començar a comercialitzar els reproductors multimèdia, que en diuen, l'iPod que reprodueix música, fotografies, vídeo, o sigui, àudio, imatge i so, es coneix com iPod i diguem que es diferència de l'iPad, en què aquest últim, l'iPad, és una tauleta electrònica, és una espècie d'ordinador portàtil amb pantalla tàctil i que a més té connexió a internet. En canvi, el primer, l'iPod, no. Era un reproductor doncs, de música i veu i imatge. Doncs les bateries de l'iPod, allà el 2003, duraven uns 18 mesos. Exaurides, l'empresa responia que s'havien de comprar un equip nou, passat els 18 mesos, perquè Apple, que és el que ho comercialitza, no oferia bateries de recanvi pels iPods. Es va interposar una demanda col·lectiva contra l'empresa Apple i en el judici es va descobrir que la bateria havia estat dissenyada des d'un principi per tenir una vida curta, uns 18 mesos. El judici es va guanyar i l'empresa va haver de posar un departament de recanvi de bateries, que llavors no el tenia, i a més va haver d'augmentar la garantia del producte, com a mínim, fins a 2 anys. I qui no ha patit també les mutacions dels televisors? El televisor, per exemple, ha tingut moltíssimes variacions en els darrers anys. Ho haureu vist i sofert tothom. Inicialment la novetat eren els televisors de plasma, de pantalla de plasma. Posteriorment es va dir que a més de fer més soroll, eren dolentes i que s'havien de substituir per les pantalles de cristall líquid, les LCD. Ara, uns 5 o 6 anys després, les pantalles de cristall líquid ja se substitueixen per LEDs. Per tant, en poc temps hem passat doncs, de les pantalles de televisió de pantalla plana a cristall líquid i doncs, ara a LEDs. També la TDT va començar sent un aparell que tots vam haver de comprar per evolucionar des del sistema analògic d'agulla, podríem dir, al sistema digital, fins i tot hi havia incentius, doncs, subvencions. Després va haver de substituir-se pel TDT que ja anava integrat a la televisió, recordareu, però aquest va resultar que no era d'alta definició. I llavors, encara que la televisió fos d'alta definició, el canal de TDT no emetia amb aquesta qualitat. No podíem gaudir del nou format, diguem, d'alta definició. La solució que era? Doncs va passar per canviar un altre cop el televisor per un que portés integrat el TDT d'alta definició o per comprar un nou aparell TDT, però això sí, que fos d'alta definició. I en uns moments tornem amb l'última fase del programa d'avui, de programats per no durar, a la veu de Navàs amb ciència a l'abast de tothom. Fins ara mateix.
Thank you.
tornem amb més ciència a la base de tothom, a l'última etapa del programa Programats per Naturar, quan parlem dels equips que sembla que tinguin una caducitat doncs, prevista des del fabricament. S'hauria de canviar el sistema d'evolució del planeta, del consum. Molts a Morgan parlen de que s'hauria de tendir cap al decreixement. Les multinacionals fan que els productes durin menys i es venguin més. El resultat és explotar els recursos de la Terra, podríem dir-ne, i generar una ingent quantitat de residus innecessaris, i que això fa que d'alguna manera ens estiguem carregant el planeta. Molts d'aquests residus van a parar a països doncs, del tercer món, africans, els menys desenvolupats. S'hauria de canviar el sistema de fabricar i el sistema socioeconòmic que impera ara mateix. El sistema, està dissenyat per comprar i llançar. O sigui, comprar, utilitzar, llançar, tornar a comprar. Es tracta de fabricar barat a la Xina i comercialitzar-ho car a Europa o als Estats Units. Molts economistes sostenen que l'única forma de crear treball és a través del creixement. Alguns ho posen en qüestió. Si es creen productes que durin molt, es requeriria un mercat de segona mà i també apareixerien negocis de reparació que ara no hi són. S'haurien de controlar les empreses que practiquen l'obsolència programada. Sembla relativament senzill. La solució només caldria posar un període de garantia dels productes més llarg perquè els fabricants es comprometessin a crear aparells doncs, duradors. No pot ser més barat comprar alguna cosa nova que reparar la que ja tens, segons diuen alguns tècnics. S'hauria d'allargar el temps de garantia de 2 a 5 anys com a mínim. El creixement vol dir produir més, mentre que el desenvolupament és produir d'una altra manera. I hauria d'anar cap a un desenvolupament sostingut, no un creixement sostingut. A escala ecològica, de tot el món, planetària, que la biosfera, ja ho sabem, és finita. No hi pot haver-hi cap creixement mundial que sigui sostenible si es anar creixent del perquè sí, no? En canvi, si és desenvolupant-se, és una altra cosa. El creixement econòmic i demogràfic mundial no tan sols s'ha d'estabilitzar, sinó que s'ha d'invertir, s'hauria de tendir cap al decreixement. Avançar cap a la sostenibilitat requereix no fer només coses, obres, grans proeses tecnològiques, sinó també caldria deixar de fer. Cal produir, renda, benefici, però utilitzant menys materials i menys energia. Per reduir a la meitat el consum mundial de recursos, que és el que preocupa el planeta, hauríem de reduir el consum en els països rics unes 12 vegades. Està calculat que els països rics haurien de reduir el seu consum unes 12 vegades, mentre que els països del tercer món el podrien, en els últims anys, senzillament doblar. Tot això a què va a parar? Doncs de que s'està creant un crim ecològic i una injustícia total vers els països del tercer món, que veuen com les grans multinacionals extreuen els recursos més valuosos del seu subsol a preus rebentats i amb el temps els hi tornen en forma de residus altament contaminants. Molts països de l'Àfrica, Ghana per exemple, també d'altres que no són de l'Àfrica com la Xina, s'envien deixalles carregats, vaixells de ferralla electrònica, informàtica, amb el fals pretext que són de segona mà, quan en realitat el que és una exportació il·legal de deixalles, de residus, de ferralla. Segons les Nacions Unides, cada any es produeixen entre 20 i 25 milions de tones de residus electrònics. Només residus electrònics, per tant dels aparells, podríem dir-ne electrodomèstics d'informàtica i telecomunicacions, 20 a 25 milions de tones de residus anual. El model de mercat actual tendeix a fabricar productes de curta durada de forma premeditada, el que estem parlant avui, programats per durar poc, obligant a comprar nous productes de forma accelerada i sense cap necessitat real. Només interessa generalment el guany econòmic, ràpid, sense tenir cap valor ni cap cura respecte al medi ambient ni a les persones. Són productes, alguns d'ells, contaminants i que sobreexploten els recursos de la naturalesa del nostre planeta d'una manera molt desenfrenada. La majoria dels electrodomèstics neixen en data de caducitat entre 4 i 8 anys de vida. No obstant, una nevera, per posar un exemple de les antigues, podia aguantar perfectament 30 anys i amb la tecnologia actual en podria durar 60, 70 o 80 si no tingués la obsolència programada, que és el que ens estem referint avui dia. A la Xina, a la Índia, al Pakistan, a Sud-àfrica, s'hi envien vaixells carregats d'aquesta ferralla electrònica on la gent els desmunta a cop de martell, sense eines adequades, amb tot el que provoca de contaminació a l'aire, a l'atmosfera i a les aigües que després van en els rierols i se l'han de veure, i sobretot el que és més greu, fent servir els nens, els més petits, perquè ells amb les seves mans petites, podríem dir, els és més fàcil del desguàs d'alguns equips elèctrics electrònics que costa d'intervenir. Hi ha un exemple paradigmàtic a Hong Kong, que és la ciutat de Guiyu, que diu que tota la ciutat viu de la xatarra electrònica que li arriba de tot el món. Viuen, ells mateixos ho diuen, de l'abocador i a l'abocador, perquè a més allà s'hi fan les seves barraquetes per viure-hi i grans i petits estan desmuntant els aparells que aquí no volem fer-ho o aleshores resultarien massa cares. Per trobar una petita part de coure, una petita part d'algun mineral valuós o a vegades fins i tot en els xips o alguna petita part de l'or. Cal dir que Espanya consumeix 1 milió de tones d'aparells electrònics nous cada any, 1 milió de tones a Espanya. Això ve a suposar uns 20 quilos per persona i any, i tan solament en reciclem uns 20.000 de ferralla electrònica aquí. Per tant, vol dir que molta d'altra es fabrica en d'altres punts. I ja per acabar aquest programa que hem titulat avui de Programats per no durar, o que més científicament s'hauria de dir un programa d'obsolència programada, hauríem de dir que també la programació ha arribat a d'altres nivells, fins i tot al món laboral. Però el món laboral també s'hi compta ja amb aquesta obsolència programada. Per moltes activitats o tipus d'empreses, les persones deixem de ser productives a partir dels 50 anys i cal buscar, millor, diuen les empreses, és buscar gent jove. Fins i tot en el món afectiu, fins i tot la caducitat pot arribar a tenir efectes psicològics. A Estats Units hi ha un cert moviment, uns moviments de gent, que canvien periòdicament d'amistats, ja que aquestes també caduquen, deixen de tenir interès aquella amistat. Ja saps què et dirà, ja saps què t'explicarà, i per tant cal canviar-la, i no diguem canviar de parella. O amb la moda. L'obsolència programada és també una qüestió de publicitat de moda. A la societat de consum, l'hàbit de comprar es fa tan necessari que productes que funcionen perfectament bé són rebutjats com antiquats quan canvien les modes, ho sabem tots. S'introdueixen canvis constants en els productes per treure nous models i deixar obsolets en els altres, que en diem antics i no ho són. Cada any es llencen 120 milions d'ordinadors, 120 milions d'ordinadors obsolets a tot el món, que amb consciència ambiental molts d'ells es podrien reciclar i aprofitar-ne peces, diguem-ne, per nou ordinadors. Doncs fins aquí, amics del programa Ciència a l'abast de tothom. Avui hem fet un programa parlant dels aparells, dels equips que estan programats per no durar, que tenen una caducitat determinada, prevista. I tornarem després de l'estiu, si ho vol, amb més ciència a l'abast de tothom i perquè sigui a l'abast de tots, diguem-ne. Passeu una bona setmana i un bon i merescut estiu. Bon dia a tothom.